tardat, eh? Començar, l'he començat a trencar la cançó, eh? No tirava. Som a l'Estat de Gràcia. Segons la Universitat de Cambridge, aquesta cançó d'Arcade Fire és una de les 20 millors per llevar-se amb energia, perquè té aquest previ.
Exacte, llavors ja vas dient, vinga, va, que al principi et desperta sí, i després sí. Hi ha aquest cor de gent de... et diu, vinga, amunt, el tema és que si tens 15 anys i t'has de llevar a les 7 perquè a les 8 tens classe de matemàtiques, doncs no et desperten ni Arcade Fire ni una convenció de trabucaires amb barra lliure de pólvora.
Parlem de dormir, que és una cosa que els adolescents necessiten especialment. I fa temps que moltes veus solvents, com les de la Fundació Bofill, l'Associació Espanyola de Pediatria, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i moltes altres, diuen que els horaris dels instituts i els horaris dels adolescents, per dir-ho suaument, es donen d'hòsties. És així, eh?
I diuen així que ens hauríem d'aixecar mitja hora més tard, no? Sí. I en un cas com ideal, la jornada començaria a les 9 del matí, acabaria a les 4 i faríem una pausa a la 1.
Sí, de fet, hi ha molts estudis que estableixen una correlació entre el fracàs escolar i la manca de son.
Hombre.
Ves que no fos per això.
No, hombre, ahora a mí lo que me da más gusto es ver que tenía razón. La ciencia me está dando la razón.
O sigui, Juanjo, bona tarda. Tu has de llevar-te tard, eh? També?
Jo sí.
I preguntes?
Sí, no, esclar. És que...
Jo a les 11, és bona hora, a les 11.
Mare de Déu.
Ara només has de fer dibuixets, no?
Tenim ganes de parlar d'això. Parlem-ne d'aquesta relació entre la son, fracàs escolar i adolescents. Ho fem amb el Jaume Funes, que és psicòleg, educador i periodista. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hi ha de cert en tot plegat? Així, pregunta genèrica, per començar.
Home, de fet, l'organització de l'escola i les vides adolescents cada vegada estan més distants. El tema del descans i de la son simplement és que l'horari escolar està fet bàsicament per altres criteris. Per exemple, el dia que es va pactar allò de la jornada contínua o horari continuat, en realitat va ser un pacte de reivindicació sindical, però que no va tenir en compte la lògica de la vida adolescent. Els pares i mares voldrien tenir-ho tot controlat i això tampoc és possible, però certament, com dieu, la lògica d'organització de la vida escolar i la lògica de ritmes i d'ànims i de ganes que tenen els adolescents normalment es donen de patades.
Llavors, el que ens estàs dient és que quan es pensen els horaris dels adolescents a l'institut o a l'escola en general, els últims en qui es pensa és en els propis adolescents.
Sí, certament. En el conjunt dels horaris de la vida infantil, de la vida adolescent, d'alguna manera estan els temps dels infants o els temps dels adolescents, després estan les reivindicacions coherents o no d'una professió que necessita els seus horaris, després estan els pares que volen pues, més temps de custòdia i de control. I en lloc de pensar primer que és racional per l'educació i per l'aprenentatge i per la maduració dels adolescents, primer pensem en les nostres necessitats laborals o les nostres necessitats de vides laborals familiars, que òbviament cada vegada treballem o treballeu més hores per obtenir els mateixos diners. Però l'última variable sempre és la lògica de l'horari en les vides adolescents.
I aleshores, des del teu punt de vista, què seria l'ideal per... Jo no sé si podria ser per millorar el rendiment acadèmic. És que jo llegint la notícia que ens ha portat fins aquí, m'ha sortit una mica a l'avi que porto dins perquè he pensat, escolta, a la meva època ningú pensava en això i ens era igual i t'havies d'espavilar.
Sí, bueno, perquè, a veure, hi ha una cosa que sempre tots els adolescents, els que ho tenen ja d'adolescència, abans no tothom la tenia, sempre hi ha hagut un dilema, que és quantes festes van perdre gent que ha d'estudiar i quants suspensos tindré si me'n vaig de festa. És a dir, la racionalitat de l'horari no forma part del caos de la vida adolescent i, per tant, no exagerem. És a dir, no comparem, diguéssim, exactament el dormir pitjor o millor amb el fracàs que no és educatiu, és un fracàs acadèmic o no. On aprovar el suspendre. Això és un debat que mai castarà. L'altre debat és si jo pretenc que un adolescent encara tingui ganes d'aprendre, que malgrat les derivades tingui ganes de venir al col·le, que quan està enamorat encara tingui ganes de descobrir com es fan poemes. És a dir, si jo pretenc una influència educativa en la vida, una part dels elements de l'escola adolescent és racionalitzar l'horari. L'absurd actual d'una jornada de 8 a 3 és incompatible amb una coherència de pretendre que un adolescent a l'escola a la tarda encara tingui ganes, jo què sé, de mirar una obra de teatre, ni que sigui digital, o que tingui ganes d'establir una conversa per parlar d'un tema experimental amb els seus companys. No quadren, eh? És a dir, és un horari que no té en compte la lògica de vida adolescent, no necessàriament la lògica acadèmica de l'aprovat o el suspendre.
Per tant, tu defensaries tornar a l'horari partit? Seria millor?
Sí. sí, tornar a un horari partit, en el que no exactament vol dir tot l'horari d'escola, perquè la pandèmia, entre altres coses, ens ha fet recuperar una cosa que semblava evident, però que no es posava en marxa, que és que escola també és anar al casal de joves, a fer el que sigui, i escola també pot ser anar a descobrir la natura, la biologia que m'acaben d'ensenyar sobre els pistilos i els filaments de les flors, que escola també és anar al teatre, és a dir, que escola són moltes coses, que no necessitem vol dir un horari d'adolescents tancat a l'aula, perquè aquest és un altre, és aguantar moltes hores a l'escola amb una cadira i amb un profe més o menys plasta tampoc és fàcil, no? Per tant, si sentem per escola el conjunt d'espais en els quals aprenem i en els quals ens eduquem, no té sentit una jornada continuada com la qualitat, que és absurd i és terrible que en aquest moment s'aprofiti per tornar a reivindicar com un horari per tota l'escola.
I, per exemple, Jaume, què canviaria si les classes, en lloc de començar a les 8, comencessin a les 9 i si a les primeres hores hi poséssim educació física i no medi, per exemple?
Més que discutir quina és l'assignatura que ha d'aguantar a primera hora, és a dir, aquest adolescent que acaba de penjar una foto a Instagram i de cop i volta es troba amb el càlcul de la tangent o en els pronoms febles, més que discutir sobre matèries, sobre assignatures que ja no haurien d'existir perquè vivim en una societat d'integració de coneixements, es tracta del tipus d'activitat, perquè no és el mateix dedicar-se a investigar com es fa un càlcul i experimentar, jo que sé, com un robot mesura les distàncies, que posar-se davant d'un PDF o davant d'una pantalla a covar el que sigui. Més que ser natural és activitat, que és el que en cada cicle tenia en compte que el món hormonal i el món d'atenció i de vivència de la gent és molt caòtic, molt canviant, però què podem posar de manera que el que tinguin a primera hora no sigui una activitat que requereixi concentració, soledat, silenci i molta cafeïna o molt estímul en les venes. Si aquesta és l'activitat que posem, no funcionarà. Si posem una activitat d'una altra mena, el que podem posar-se actius, és a dir, que necessiten activar-se per descobrir i experimentar, doncs funcionarà.
Per tant, l'important no és el que es fa, sinó el com es fa.
Com es fa, no? És el model d'aprenentatge, el model del descobriment i no tant la matèria que hi ha darrere d'aquest tema.
I com que el que ens ha portat fins aquí també són les poques hores de son dels adolescents, que després tenen conseqüències en el seu rendiment acadèmic, tirem enrere, deixem el focus en l'escola i el posem a casa. Els nostres adolescents van a dormir massa tard, perquè si han de dormir 8-9 hores al dia, que és el que es recomana, la mitjana és molt més baixa.
Bueno, caldrà sobre el nombre d'hores al dia, caldrà sumar altres hores en les que també estan adormint-se a llocs inversemblats. Ara, com a criteri, ells també ho descobreixen, han de descobrir que necessiten hores, i com a criteri han de dir una certa hora. Però és com a criteri, perquè dintre de la vida adolescent hi ha moments que estan hipercansats i necessiten que no els ratllis, com dirien ells, sí. Hi ha moments que estan hiperactius i no sempre aquests moments coincideixen en un horari...
No tenen cap lògica. Cap lògica tenen.
Sempre estan cansats.
Jo en tinc tres. Cap lògica.
També hi ha el rotllo que l'educació estil acadèmia militar, com que a la gent li agrada, no?, aplicar-la als adolescents.
Bueno, sempre somiem que això és possible, però estem en una etapa en què...
Es pensa com, ah, sí, foteu-los canya, vinga, que aprenguin.
Jo de fet,
home, potser...
Pico i pala, pico i pala.
Exacte. Passen
de menys
a ser reclutes maleantes.
No, i cadenes i una bola, i després diuen que no surtin, i després que no entren. Estem en una època de pedagogia del pacte i les discussions sempre són també sobre els horaris. I els horaris tenen funcions per ajudar que se'ls puguin saltar, però també perquè puguin ordenar el temps. Però és un procés d'aprenentatge. Enmig d'aquest caos, a poc aprenen a regular el seu temps i aprenen a dir, hòstia, no val la pena anar-me tant tard a dormir perquè avui no serveixo per res. Però això és un procés d'experimentació i prova, i els pares i mares que estan al voltant, doncs estem aquella plena insistència a la negociació per dir, tio, que no, que has de dormir, que has de descansar, però és un procés de pacte continu.
Jaume Funes, psicòleg, educador, divulgador i autor d'un munt de llibres sobre educació i pedagogia, l'últim dels quals és d'aquest any mateix. Estima'm, però vull saber-ne més, com educar per fer petons i abraçades, passar a les drogues, passar de les drogues i ser persona en un món digital, publicat per Columna en català i Destino en castellà. Moltes gràcies.
A vosaltres, en la propera.
Adéu.